que es un poco más difícil, lo vamos a dejar en stand-by. No, no estamos trabajando con diferentes expertos en etología y demás, pero ahí creo que sí que nos tenemos que sentar bien, bien seriamente para ver cómo lo podemos solucionar. En cuanto al primero de los problemas, lo hemos solucionado a través de, como digo, del ministerio, marcando por satélite una serie de orcas que vamos siguiendo en tiempo real y que nos permiten fabricar una serie de mapas de predicción de por dónde van a andar. Uh-huh. Con eso sabemos dónde están, sabemos dónde hay más probabilidades de que te ataquen o te interaccionen o como lo queramos llamar. Yo ya utilizo ya atacar porque al final es la percepción que tenemos, ¿no?
Pues sí.
Pues al final lo que buscamos es que se reduzcan los ataques. ¿Y cómo lo hacemos? Pues indicando las zonas calientes de dónde pueden estar y cómo podemos evitarlo.
O sea, le dices a un barco que no vaya por ahí.
Efectivamente, ¿cómo lo hacemos? Con una serie de mapas. Realmente no podemos dar una posición en un momento dado por varias razones. La principal, porque se mueven. Pero sí que es verdad que cuando están en barbate se mueven en una zona tan pequeña y tan sumamente, ridículamente pequeña, con perdón de decirlo así, pero es que es ABC, están siempre en el mismo sitio. De hecho, nosotros llevamos 25 años trabajando con ellas sin marcas y sin nada, yendo directamente siempre al mismo sitio. Entonces, el sitio es de una zona de unos 20 kilómetros por 30 kilómetros y simplemente la señalamos. Los veleros ahora que están haciendo, a través de participación pública, a través de contacto, a través de grupos de Telegram que hemos creado para ello, es informar de dónde las ven y informar de estos mapas. Estos mapas también están publicados en las páginas web del Ministerio de Transición Ecológica y del Ministerio de Transporte, y están yendo todos los veleros por la zona costera. De hecho, si vas a ver los mapas de ICE, los mapas de ICE lo que te indican es dónde están en tiempo real cada uno de los veleros, ¿no?
¿Sí?
O todas las embarcaciones que hay en el mar. Pues ves que van todos pegaditos a la costa cuando pasan por Tarifa. Y esto, si he oído bien en la introducción, que has hablado de 33 interacciones desde hace un mes o algo así, realmente ese dato no es correcto. No es correcto por la sencilla razón de que son 33 avistamientos, pero
desde
no
principio
son 33...
de año, hemos dicho nosotros, ¿eh?
Ah, desde principio de año, perdona. Sí. Pues desde principio de año, efectivamente, ese sí que es correcto. Y realmente, si te fijas, son 33 intervenciones de la Salvamar. En el último mes solo ha habido 4. Realmente se ha reducido muchísimo porque las embarcaciones evitan la zona. Y de hecho ahora, en cuanto hay una en cuanto se mueve la Salvamar, ya es noticia. Antes es que salía todos los días. De hecho, nosotros hemos hablado con los patrones de la Salvamar y estaban agotados ya de tener que ir a por los veleros. Desde que están estos mapas, realmente están pasando los barcos muy pegaditos a la costa, donde llegan al cabo de Trafalgar. Al Trafalgar se quedan a menos de una milla de costa, llegan hasta Barbate y luego ya tiran hasta Tarifa, ¿no? Digamos, pues cuando van por toda esa zona, permite que no haya esas interacciones. En el caso de que haya interacción, lo que hemos puesto en marcha, lo que ha puesto en marcha el Ministerio de Transporte es la recomendación de salir por patas. Por lo que, con perdón de decirlo así, pero
se entiende.
No, o sea, o se sigo mi ruta o salgo por patas. Sí, a ver, yo es que no, cuando me lo pregunta alguien que lleva un velero, yo se lo digo, tío, o te quedas con el bicho o sales por patas, tú te eliges. Y no, es que si te mueves, porque los osos si te mueven, yo sí, pero no es un oso, es una orca en el mar. Y es más. Entonces, por lo que te he dicho del tema de cómo atacan el timón en la parte baja para hacer palanca, etcétera, etcétera, pues el ministerio recomienda esa maniobra. Y ahora estamos testeando otros dispositivos para ver si pueden ser efectivos también o no.
Muy bien, pues esta es la situación y vamos a ver cómo evoluciona. Reno, muchísimas gracias por atendernos.
Pues gracias a vosotros.
Ha sido un placer. Doctor en Ciències del Mar per la Universitat de Cádiz i coordinador de CIRSE. Crec que ha quedat clar que...
Bueno, és d'aquestes històries apassionants que el que ha quedat clar és que hi ha molta gent que escriu i que hi ha molt indocumentat que també escriu i que dona tot un seguit d'arguments que no s'aguanten.
Bueno, que hem com creat un conte de fades al voltant d'aquesta història.
Que és una venjança de l'orca...
Sí. Que ell no ho ha desmentit, però bueno, no
però
creu que sigui la principal
teoria. No tenen memòria o no recorden que aquest mal que li va produir aquesta embarcació amb un hèlice, que no hi veu la venjança, sinó que el que veu és que busquen jugar, com els gossos
de... Només volen jugar, pobret.
Deixa'm dir una cosa abans d'acabar. Demà farem un especial sobre situacions que heu viscut en un avió. N'hem fet de diversos especials aquests dies. Demà, situacions que heu viscut en un avió. Ens podeu enviar un correu electrònic al versio@raco.net, versio@raco.net, i allà ens expliqueu situacions que heu viscut en un avió. N'hi ha moltes,
tipus?
Tipus.
Posa algun exemple o així, doncs, perquè la gent vegi...
Passatge que potser no era el que vosaltres desitjàveu, potser s'ha muntat una festa que vosaltres no volíeu participar-hi.
Quan vam anar a Berlín, amb aquell avió que teníem els de davant borratxos.
Sí.
Que no paraven de demanar botellins d'alcohol i borratxos.
Viatjar a Euro Disney amb un malalt terminal, per exemple, al costat.
Preciós.
Ai.
Hosti,
què
me dius? Vaig apuntar-me'l aquesta...
Amb l'hostessa...
Això t'ha passat,
a tu? Bueno, jo si ho explico és perquè a mi m'ha passat.
Doncs espera, t'explico demà això.
Demà ho expliqueu
demà això, eh?
O gent que hagi conegut algú superinteressant o que hagi coincidit amb algú molt famós en un avió o que hagin... A veure, de vegades en els trajectes parles molt amb la persona al costat, vés a saber si han escoltat quina història, eh?
Tampoc que sigui dramàtic, però un aterratge d'aquells que dius, home, el recordarem tota la vida, si ens
el
voleu
explicar
també. Versió@raco.net, i si teniu una història que valgui la pena, ens poseu també en el mail el número de telèfon, perquè potser us fem una trucadeta. Demà, històries en avions.
I ara la història.
És important, eh? O sigui, bueno, ja ho has dit, però sobretot el telèfon és molt important que el poseu. Telèfon i a l'assumpte del mail...
Avions.
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 Simplement. Avions. Versió @...
Puerta 9. Puerta 10.
Això també passa als aeroports, que diuen una porta i acabes a l'altra punta de l'aeroport.
Bueno, dic avions, però si just abans d'entrar també us ha passat alguna cosa, sí, també ho podeu dir, això.
@...
Control de passaports, control de... d'allò de... bueno, de l'accés, allò que pràcticament et posen el dit al...
al cul,
cul, sí, sí. Vull dir que, bueno...
Tot en aquell moment que la porta es baixa els pantalons perquè acaba fart de
allò, allò que ens agrada tant. Són les 5:06, gràcies Marc, que obrim línies amb els serveis informatius. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
El govern català que fa una crida a un gran consens per protegir l'escola catalana davant aquest possible futur, que ja el anem veient, del possible futur govern de PP i Vox.
Sí, tant el president Pere Aragonès com la nova consellera d'Educació, Anna Simó, alerten que les polítiques contra el català al País Valencià i a les Illes Balears són només un primer avís del que passarà si la ultradreta arriba a la Moncloa. Tots dos n'han parlat en el ple monogràfic sobre educació que s'està fent al Parlament. Anem cap allà, Odal Martínez.
Sí, primer està el president que ha remarcat la importància de preservar el consens al voltant de l'escola catalana per evitar el qualificat d'atacs, un avís al qual s'ha sumat després la consellera. Anna Simó ha assegurat que la immersió lingüística és el model que millor garanteix la igualtat d'oportunitats entre alumnes i ha acusat PP i Vox de promoure una involució de drets.
Qualsevol atac a la llengua catalana és un atac que repercuteix en tot el territori on es parla. Ens assenyalen i ens avisen que Catalunya serà la pròxima. I tenim molt en joc. Preparem-nos per afrontar una ofensiva davant la qual hi trobaran aquesta consellera i aquest govern en defensa dels nostres drets, dels nostres consensos i de les nostres institucions.
Això en un ple en què la nova consellera també ha promès recuperar el diàleg amb tota la comunitat educativa, una promesa que ha anat lligada, però, a una reivindicació de la feina feta pel seu antecessor, el conseller Cambray.
El PSC i els comuns ja negocien un acord per la Diputació de Barcelona. Els socialistes han pres la iniciativa després que Junts per Catalunya aquest matí hagi tancat la porta a reeditar el pacte amb ells. Els partits tenen temps fins a finals de la setmana que ve per arribar a un acord. Adrià Santasusagna.
El PSC fins ara sempre havia prioritzat un pacte amb Junts per Catalunya, com el que hi ara mateix a la Diputació de Barcelona. Els socialistes estaven a l'espera del que decidia Junts, que aquell migdia ja ha anunciat que no volen reeditar el pacte. De fet, Junts ha explicat que buscarà aliances alternatives per no haver de pactar amb el PSC. Doncs bé, els socialistes ja han posat la directa buscant altres socis. De moment han explicat que estan negociant amb els comuns i que les converses estan avançades. Ara bé, tots els partits no sumen prou, necessitarien el suport de tot per Terrassa i d'algun altre partit. De fet, plana l'opció que repeteixi la suma de l'Ajuntament de Barcelona, que el PP donés el suport a PSC i comuns sense entrar al govern de la Diputació.
I el president de Bielorússia confirma que el líder del grup Wagner ja ha arribat al país després de la rebel·lió armada que va protagonitzar dissabte passat prop de Moscou. Recordem que Yevgeny Prigozhin haurà de viure exiliat a Bielorússia i, a canvi, s'arxivaran totes les causes penals obertes contra ell i el seu grup de militars. Segons Alexander Lukashenko, que va fer de mediador en el conflicte, es donarà al líder dels mercenaris garanties de seguretat, com va prometre, diu, el president rus Vladimir Putin. I ara els esports, amb Pau Bonastre.
Roger Grimau ha parlat per primer cop com a nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic, que signa per dues temporades, ha reconegut en declaracions als mitjans del club que va donar el vistiplau al càrrec a l'instant.
Jo crec que abans de que acabi la frase ja he dit que sí. O sigui que... Bé, ja més o menys amb una truc... no? Veus la trucada i dius, bueno, per què pot ser això, no? Bueno, va ser, ja et dic, una cosa molt, molt ràpida. En qüestió de migdia, trucar, pots venir, sí, clar, òbviament, i escoltar la proposta i dir que sí, per suposat.
La secció patirà una retallada d'un 30% en la massa salarial de la temporada vinent, que quedarà fixada en 27.200.000 euros. En futbol, l'Atlètic Escaldes d'Andorra ha quedat eliminat a la Final Four de classificació per les rondes preliminars de la propera Champions després de perdre 0-3 contra el Budućnost de Montenegro. I el president de la Federació Espanyola, també avui, Luis Rubiales, ha comunicat la seva intenció de construir un nou estadi a Madrid que pugui acollir els partits de la selecció espanyola amb capacitat per entre 35.000 i 40.000 espectadors.
I el temps, les properes hores continuaran descarregant ruixants i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. En caure el dia aniran desapareixent, però costarà una mica més al nord de les comarques de Lleida. Demà, a partir del migdia i al llarg de la tarda, en tornarem a tenir també al Pirineu i al Prepirineu, sense descartar-se'n en altres sectors del nord de les comarques de Barcelona i de l'interior de les de Girona. Les temperatures seran molt semblants a les d'avui.
Vivim a un ritme accelerat i arribem just a tot arreu. Però per què no gaudir del moment? Sobretot quan estàs esperant el teu vol. Aquest estiu, sent el ritme de l'aeroport amb tot el que tenim preparat per tu i gaudeix d'ofertes exclusives a les nostres botigues i restaurants. Què esperes per viure el nostre ritme? Més a aenasienteelritmo.com. Aena, aeroports per tu.
Les coses bones sempre venen de dos en dos. Com els nostres extra descomptes, que venen de la mà del nostre mític Superdijous. Els teus descomptes preferits a Home & Cook, Druni, Camper, Converse i moltes més t'esperen a Viladecans The Style Outlets.
M'emportaré unes ulleres de prop, unes de lluny, unes de sol, les de passeig, les de fer un gelat, les de xiringuito, les de viatge.
Amb les rebaixes d'Òptiques Mas Vision tindràs ulleres per cada moment de l'estiu. Aprofita fins a un descompte del 50% en ulleres de vista i de sol i, a més, un cupó acumulable de fins a 50 euros per ulleres graduades que pots baixar a masvision.es.
Què passa quan els dius als teus amics que el seu bebè acabat de néixer és lleig? Torna a Barcelona la comèdia La pell fina, amb Ángela Cervantes, Biel Duran, Francesc Ferrer i Laura Pau. Del 29 de juny al 29 de juliol, el nou èxit dels autors d'Ovelles, Carmen Marfà i Iago Alonso, al Teatre Borràs. Entrades a lapellfina.com.
Estrena nou BMW iX1 per tan sols 435 euros al mes, sense entrada, en pla Moves inclòs, només a Motor Múnich, claus en mà. Oferta vàlida fins al 30 de juny. A més, Motor Múnich et regala un cap de setmana romàntic amb el teu nou BMW. Visita'ns i informa-te'n als nostres concessionaris. A Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Robatayaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Are you ready per WhatsApp? I si busques un curs d'estiu pels teus fills, apunta'ls al nostre Summer Camp, el millor curs intensiu d'anglès per adolescents. Més info a whatsapp.es.
What's up? Welcome to the English Revolution.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa. Els de sempre.
Versió RAC 1.
amb Toni Clapés.
Un quart de sis de la tarda, demà dimecres, apunteu a l'agenda, quan passin 5 minuts de les 10 del vespre, TV3 estrenarà El Factor Clau, un programa on el professor Xavier Sala i Martín i l'empresària Beth Camproví, la Beth Camproví, investigaran els secrets de l'èxit de quatre empreses catalanes. En el primer capítol parlaran del Futbol Club Barcelona.
Un economista i una empresària treballen plegats per investigar les fórmules de l'èxit de les grans empreses catalanes. Estan buscant el factor clau.
El sentiment de pertànyer a un grup, això és fantàstic.
M'agrada ser referent de nenes, però també de nens.
Ens tindran defensant els interessos del Barça fins a l'última gota del nostre sang.
Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, autor de La Sabana a Mart, l'economia de la intel·ligència natural, i presentador d'aquest nou programa que demà s'estrena a TV3, El Factor Clau. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Bé, abans de res, com va néixer aquesta idea de programa i una mica quin és el plantejament del programa? La indústria catalana o com funciona la nostra indústria o quin és l'objectiu del programa?
A veure, la idea ben bé es podria dir que és del Mariano Rajoy. Recordeu allò que deia que los catalanes hacen cosas?
Hacen cosas, sí.
Doncs la pregunta és quines coses, no? Quines coses fan els catalans? I en aquest sentit hi ha un gran desconeixement. Tenim la impressió de que Catalunya, bàsicament, fem turisme, tothom coneix els restaurants, els hotels, les empreses turístiques, etc, etc, però no coneixem tant les empreses o la quantitat de coses meravelloses, xulíssimes, que fan les empreses catalanes. Per exemple, sabeu, ara que estan de moda els submergibles, sabeu que una de les 10 empreses a tot el món que fabrica submergibles, submarins, està al Baix Llobregat. És una empresa que es diu Ictineu, que la podeu buscar a l'internet, busqueu el Twitter Ictineu3 i veureu que és una empresa que està
vàrem,
aquí...
Disculpi, professor, els vàrem entrevistar i en vàrem parlar aquí al programa.
Ara que va haver-hi l'accident, no?
No, ja fa un...
Quan van començar sí. L'empresa?
Doncs, això, o sigui, una empresa que fa submarins que està a Catalunya, no? També empreses que fan coses que tots veiem, però que no ens adonem que estan aquí. Per exemple, us heu fixat que Catalunya està plena, doncs, de llums, no? d'enllumenat públic, sí. De parcs infantils, de tapes de claveguera, de bancs i de seients que està per tots els carrers, de pilones, no? Pilones perquè passin les bicicletes, sí. Etcètera, etcètera. Doncs, qui ho fa, això? Quina empresa es dedica? Les empreses més grans que hi ha al món que es dediquen a fer això, doncs són catalanes, no? Doncs això, un dels objectius que tenim en aquest programa és donar visibilitat a tot de coses que a mi em resulten curioses, que trobo divertides i que fan les empreses catalanes. També tenim un altre objectiu. I és que no pot ser que a Catalunya els empresaris tinguin tan mala imatge. Els empresaris són els dolents de la pel·lícula, els que roben, els que exploten, els que acomiaden treballadors, els que baixen els salaris quan es baixen els salaris, no? Diguem, les empreses són una part importantíssima de la nostra economia i abans de baixar salaris és que tenien els salaris alts i abans d'acomiadar és que havien contractat. I les empreses i els empresaris empresaris són gent normal, que els podem trobar, diguem, no és una espècie estranya de gent maligna que l'únic que volen és robar-nos i perjudicar-nos. Són gent normal, que tenen vides normals, que tenen famílies normals i que es dediquen a fer les mateixes coses que nosaltres, que pateixen igual que nosaltres, que tenen inquietuds iguals que nosaltres, i d'alguna manera també l'objectiu d'aquest programa era treure aquesta visió més personal, de posar cara algunes d'aquestes empreses, no? Quan veiem una tapa de claveguera pel carrer, pensem que hi ha una noia de 32 anys que porta una empresa que és la que fabrica aquestes tapes de, aquestes tapes de claveguera, no? I amb aquest objectiu va néixer aquest programa. Amb aquests objectius va néixer aquest programa.
Un programa, repeteixo, que comença demà a les 10:05, Factor Clau. Demà s'estrena amb el Futbol Club Barcelona i després venen d'altres empreses, com deia el Xavier Salé Martín, l'empresa de mobiliari urbà Benito, de Vic, l'empresa d'endolls i interruptors Simón d'Olot i la de vins de la família Torres, de Vilafranca del Penedès. La pregunta és, són les empreses, la manera de funcionar, vostè feia referència a l'empresari o les empreses catalanes, hi ha un eix comú a la manera de funcionar de les empreses, sigui a Catalunya, sigui a Nova York, sigui a Londres, sigui a Madrid, o cadascuna té una particularitat diferent?
A veure, una de les claus del factor clau és que no hi ha factor clau, és a dir, no hi ha un factor clau, que perquè hi tinguis èxit, doncs ha d'haver-hi una constel·lació de coses que passin, i n'hi ha moltes, i que no només n'hi ha moltes, sinó que són canviants, el que pot funcionar durant una dècada deixa de funcionar a la dècada següent. De fet, quan un llegeix, i ara perdoneu que parli una mica d'universitat, no? Però quan un llegeix les investigacions que fan els grans gurus de la Universitat de Harvard, no? que escriuen llibres com un llibre molt famós que es va escriure, Build to Last, no? com es construeixen les grans empreses que duraran per sempre, no? Doncs, per exemple, aquest llibre que es va fer molt famós, doncs, parlava de la General Electric a l'època del Jack Welch, ja parlava de Hewlett-Packard, de Philip Morris, no? De grans empreses, i ens ensenyava els grans secrets d'aquestes empreses, i resulta que totes aquestes empreses van entrar en una decadència a partir de que es va escriure el llibre, en una decadència. Philip Morris, per les raons que tots sabem, Hewlett-Packard perquè va quedar obsolet, Jack Welch ara està considerat, doncs, com un fracàs perquè va deixar l'empresa i al moment de deixar-la va començar a anar cap avall, i per tant, diguem, el que els grans gurus han esbrinat com els factors clau dels secrets de l'èxit a la dècada dels anys 2000, doncs a partir del 2010, doncs aquestes empreses que eren tan exitoses deixen de funcionar. I la clau és que, doncs que en cada circumstància hi han factors claus que poden haver ajudat en aquesta empresa, doncs, a tenir èxit o a sobreviure en un moment en què totes les altres han fet fallida, etcètera, etcètera.
Parlàvem d'aquestes quatre empreses. Jo li volia preguntar per què, que fa un moment vostè esmentava, per què hi ha empreses que triomfen i empreses que no triomfen. Parlant del factor clau, hi ha algun factor clau que sigui una clau, millor dit, permanent amb que l'empresa tiri endavant? O també aquí, doncs, hi pot entrar, no sé, l'atzar o d'altres factors que no coneixem?
Sí, de fet, l'atzar, la sort, és un dels factors que a mi m'agrada que cada programa diguem, enfatitzo, escolta'm, que aquí hi ha hagut també una mica de sort, però, diguem, en cada moment de la història, en cada circumstància, en aquestes quatre empreses, doncs, hi han hagut circumstàncies com, per exemple, la manera com la família, si és una empresa familiar, ha gestionat la propietat, si la família s'ha ficat a gestionar l'empresa o bé ha delegat professionals perquè la gestionin, la internacionalització, la innovació. A mi m'agrada molt, com sabeu, les idees, l'economia de les idees, i per tant intento posar molt d'èmfasi sempre que parlo en aquest programa, que el faig amb una empresària que es diu Bet Camproví, doncs posem èmfasi, jo mateix intento posar èmfasi sobretot en el tema de la innovació, perquè, diguem, un dels factors clau que sovint ens oblidem que existeixen és la capacitat d'innovar, i que la innovació no és només fer telèfons mòbils, no? Aquí estem molt, molt contaminats per la idea del Mobile World Congress, no? Com si fos el màxim de la innovació, però en canvi empreses com l'empresa Torres, no? Que fa vins, els vins ens els va inventar fa més de 7.000 anys, fa 7.000 anys que fem vins. Doncs l'empresa Torres segueix innovant, per exemple, en maneres de fer que els raïms, doncs, siguin resistents a l'augment de temperatures causades pel canvi climàtic, o a recuperar espècies de raïm que es pensaven que s'havien perdut per la filoxera, però que en alguna granja d'algun lloc, amb alguna vinya desconeguda, doncs apareix un raïm que fa 200 anys o 150 anys que ningú ha vist, i que resulta que, com que ha sobreviscut soleta durant 150 anys, doncs ha de ser resistent a tot, no? Ha de ser un raïm superfort. Doncs la família Torres l'agafa, els hi treu els virus, intenta veure si d'aquest vi, d'aquest raïm, pot sortir un vi bo. Això és innovació en un sector antiquíssim, un sector de 7.000 anys d'antiguitat. O, per exemple, l'empresa Benito, que mencionava abans, de mobiliari urbà. Jo em vaig quedar al·lucinat quan em van explicar, vam anar a l'empresa i ens van explicar la tecnologia que hi ha darrere d'una tapa de claveguera. I clar, quan ho penses, una tapa de calavera no és només un tros de ferro que serveix per tapar, perquè clar, ha de resistir el pes dels automòbils que passen per sobre, ha de ser fàcil de treure, no ha de fer gens de soroll, perquè clar, si tu recordeu, si vius de davant d'un lloc on hi ha tapa de calavera i cada vegada que passa un cotxe fa clic, 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 doncs els veïns s'emprenyen. Ha de tapar hermèticament, no pot ser que entri aigua, tampoc ser que surtin les olors. I per tant, quan t'expliquen la tecnologia que hi ha darrere d'una cosa tan simple com una tapa de claveguera, o les innovacions que fan aquesta mateixa empresa en mobiliari urbà, per exemple, fan un dels problemes que tenim a les ciutats modernes és que hi ha una colla de gamberros que es dediquen a pintar amb grafiti tot, no? Doncs ara fan bancs d'aquests públics que són resistents al grafiti, no? I per tant, i són coses que dius, ostres, no se m'havia passat pel cap, una cosa tan simple, no?, com fer un tipus de fusta que en el que el grafiti no hi quedi, o pilones, no?, en aquests llocs de les ciutats que hi ha pilones perquè no passin els cotxes. Però de sobte ve una ambulància i necessitem que es baixi la pilona, no? Doncs clar, no tenim temps de cridar algun empleat municipal perquè vingui amb una clau a baixar la pilona, no sé què, no. Doncs hi ha unes pilones intel·ligents que la que senten l'ambulància, senten la sirena de l'ambulància, pum, ja baixen soles. Doncs això, a mi aquestes coses em fascinen, i crec que a l'audiència de TV3 li pot fascinar, igual que a mi, d'entendre que un factor d'èxit de moltes empreses és fer coses noves, fer coses diferents, buscar la innovació, però no innovació d'alta tecnologia, sinó innovació en coses tan simples com és una tapa de claveguera.
Clar, parlàvem en aquest cas d'aquesta primera entrega de quatre empreses, però demà aquest programa, el Factor Clau a TV3, debuta amb el Futbol Club Barcelona. L'hem de considerar, Xavier Sala i Martín, el Barça, una empresa?
Sí, és una empresa, però és una empresa especial, perquè l'objectiu de les empreses, quan una persona, diguem, emprenedora, crea una empresa, normalment ho fa per guanyar-se la vida, per guanyar diners, gasta diners en maquinària, crea, no?, busca els permisos, etcètera, etcètera, fa un producte i el ven amb l'objectiu, doncs, d'això, de guanyar-se la vida. El Barça no, l'objectiu del Barça no és ni guanyar-se la vida, ni guanyar diners, l'objectiu del Barça és guanyar títols. El que passa és que el Barça ha de comportar-se com una empresa, perquè per guanyar títols necessites, diguem, treballadors, en aquest cas futbolistes, i aquests futbolistes han de cobrar, i per tant tu has de saber gestionar els diners, has de saber ingressar els diners, has de saber no malbaratar-los per poder tenir un bon equip, i per tant és una empresa una mica estranya, que produeix un producte estrany, però que en molts aspectes no només s'ha de comportar com una empresa, sinó que és un exemple per les altres empreses. Per exemple, l'equip humà que avui dia gestiona el Xavi Hernández, que és el primer equip del Barça, és segurament l'equip humà més famós de tot Catalunya, per no dir un dels més famosos de tot el món, oi que sí? Vam parlar en aquest programa amb el Xavi Hernández perquè ens expliqués com es fa, i resulta que moltes de les coses que ell ens explica, doncs, són absolutament crucials per totes les empreses. Per exemple, fer que l'equip, per maximitzar la producció, en aquest cas de gols o de títols, no, de l'equip, la gent ha d'estar contenta, els treballadors han d'estar contents. I perquè els treballadors estiguin contents, una de les coses que s'ha de fer és que els salaris siguin justos. I això és una cosa que el Cruyff sempre deia, que en la pàgina 56 del seu llibre ens explica que los jugadores, i ho dic en castellà perquè ho deia en castellà, los jugadores saben tres coses, no? La primera és la edat de cada uno, saps si un és gran, el Lewandowski és més gran, és té més edat que el Gavi, no? Segundo, tothom sap, todo el mundo sabe quién es bueno y quién es malo, només has d'estar dos setmanes entrenant, deia, per veure qui és el bo i qui és el dolent, i això ho sap tothom, i no només bo i dolent en el sentit de fer passes, deia el Johan, sinó en el sentit de la importància dins l'equip, el capità, l'ascendència que un té sobre els altres, no? La importància, i l'última cosa que todo el mundo sabe és el salario, encara que sigui confidencial, tothom parla, tothom s'ho diu, i llavors el Johan deia: y lo que no puede ser es que uno malo cobre más que uno bueno, y lo que no puede ser es que uno joven cobre más que uno viejo, ¿no? Perquè això, deia ell, crea malestar en el vestidor. Si tu veus que un que és més dolent està cobrant el doble que tu, es crea un malestar en el vestidor que fa que la productivitat, que la manera de jugar de tot l'equip baixi. I això és una cosa que el Xavi Hernández sempre, en el programa ens ho torna a explicar. Diu: escolta'm, és molt important que en el vestidor hi hagi bon ambient, i això que passa en el Barça ha de passar a totes les empreses. Si tu tens una empresa on els membres d'un mateix equip, doncs, estan emprenyats, tenen gelosies, hi ha malestar, doncs la productivitat d'aquell departament o d'aquella empresa baixa. Per tant, el Barça no només s'ha de comportar com una empresa, sinó que és un exemple també per les altres empreses, en el sentit que és molt visible, el que fa el Barça ho veu tothom. Cada dia hi ha no sé quants diaris i no sé quants programes de ràdio i de tele que estan tot constantment donant informació del Barça, i per tant és una font d'informació i és una font de lliçons que també intentem aprofitar en aquest programa.
En aquest primer capítol, com dèiem, demà a les 10:05, el Barça és el protagonista, i apareixeran, podrem escoltar el president Joan Laporta, Xavi Hernández, com vostè deia, a la jugadora del femení, l'Aitana Bonmatí, però també entrevisten exjugadors, treballadors, responsables del museu, o fins i tot els cuiners de la Masia.
Sí.
Què aportarà el cuiner de la Masia amb tot això? Per què heu anat a buscar i entrevistar el cuiner de la Masia?
Mira, una de les lliçons que jo crec que són importants d'aprendre del tema Barça, no és, el Barça es confon, normalment es confon, quan es parla del Barça es parla de valors, com si el Barça fos l'única entitat o l'únic club o l'única empresa que té valors. Tothom té valors, però el Barça, jo crec que la lliçó que ens dona el Barça és que quan tu segueixes els teus valors, quan tu prens decisions que estan d'acord amb els teus valors, les coses et van bé. I quan tu prens decisions que estan en contra dels teus valors, i el Barça a vegades ha pres decisions, sovint ha pres decisions en contra dels valors, les coses han anat malament. Per exemple, jo crec que no hi ha ningú dubte a aquestes alçades que una de les millors decisions que va prendre el Joan Laporta en la primera etapa va ser, dues grans decisions, una va ser posar el Pep Guardiola i no el Mourinho. Recordeu que quan hi havia el debat després del Rijkaard, hi havia el debat que la indisciplina de la primer equip, que si el Ronaldinho feia festes i que si el Deco el seguia, recordeu aquell debat? I llavors deia, no, la disciplina, això ho ha de solucionar un tio dur, tal, el Mourinho, no? Però un dels valors del Barça és que quan juguem amb mentalitat holandesa, Si us hi fixeu, des de l'any 60, quan hem jugat, diguem, amb entrenadors o holandesos o deixebles holandesos, aquí incloc el Johan, aquí incloc el Pep, no? I la gent holandesa, hem anat bé. Quan hem entrenat, quan hem tingut entrenadors, excepte el Venables, diguem, de l'any 84-85, quan hem tingut entrenadors brasilers, anglesos, no hem guanyat res. Sempre hem anat bé quan hem sigut holandesos, no? I, per tant, aquest estil de joc, diguem, al Barça li va bé. No és l'únic estil de joc. Els italians han guanyat 4 mundials jugant el contrari, jugant el Catenaccio. Però en el Barça això no li va bé. Quan va venir l'Elenio Herrera, que és un dels inventors del catenaccio, no vam guanyar res, diguem, quan va venir la segona etapa, diguem, no vam guanyar res, ni vam guanyar amb el Latec, ni vam guanyar amb el Weisweiler, ni vam guanyar amb els argentins, res, no hem guanyat res. Aquí l'única que ens porta victòries és el futbol tipus holandès, no? I a la vista d'això, si tu fitxes el Mourinho, traeixes els teus valors. En canvi, un que no traïa els valors era el Pep Guardiola, i basat en aquest principi, que tu has de prendre decisions que no traeixin els teus valors, es va el Jan Laporta, en contra del que li deia una bona part de la seva junta directiva de l'època, que fins i tot van anar a Portugal a parlar amb el Mourinho, va decidir el Jan Laporta, va decidir a favor del Pep, i això va ser una enorme decisió basada en els valors, i això és un exemple de què passa quan tu decideixes d'acord amb els valors, les coses van bé. Un altre exemple d'això va ser UNICEF. Recordeu que en aquella època hi havia el gran debat de que s'embrutava la samarreta per primera vegada, perquè la samarreta del Barça no tenia publicitat, i la gran oferta que tenia el Barça era Bet & Win, que donava 110 milions. En lloc d'agafar Bet & Win, el Barça va agafar UNICEF. És a dir, en lloc de cobrar, vam decidir pagar diners a UNICEF, i d'aquesta manera, per la primera publicitat que el Barça va posar a la samarreta, va ser això. Tothom avui dia està d'acord amb que aquella va ser una de les millors decisions de l'època a la porta. I per què es va prendre aquesta decisió? Doncs també perquè el Barça té uns valors entre els quals hi ha més que un club. I en aquell moment es va veure que un club que és més que un club no pot portar una propaganda de la publicitat d'una empresa que guanya diners en base a una addicció com és això d'apostar, no? El Barça, si és més que un club, ha d'anar amb UNICEF, no ha d'anar amb Bet&Win. I per tant, fixa't com els valors et guien a l'hora de prendre decisions correctes. El qual, insisteixo, no vol dir que el Barça sempre prengui decisions correctes o que el Barça tingui uns valors superiors als altres. El Barça ha pres decisions que van en contra dels valors, com per exemple treure UNICEF de la samarreta per posar Qatar. El Barça, un club, diguem, que durant la dictadura representava la democràcia, que representava la llibertat, on la gent podia anar al camp a treure banderes que eren il·legals, doncs el Barça ha d'estar amb la democràcia, i el posar la publicitat d'una dictadura com és Qatar, doncs anava en contra dels valors, i jo diria que això se li ha girat en contra al Barça. Jo diria que fins i tot diria que gràcies o per culpa d'aquella decisió de posar Qatar, el Barça està patint ara. Qatar es va emprenyar quan el Bartomeu va veure que venien les eleccions del 2015 ell pensava que la gent no el votaria perquè havia posat Qatar, va treure Qatar i va posar Rakuten. I els de Qatar es van emprenyar. Diu, hòstia, nosaltres hem vingut i us hem aquí donat una milionada i en lloc d'acollir-nos amb els braços oberts ens heu insultat, ens heu fet fora. Doncs bé, aquests de Qatar són els propietaris del Paris Saint-Germain. Aquests tios van agafar 200 milions, van robar el Neymar i amb aquells milions va començar tots els problemes del Barça. El Barça, igual que havia passat a l'època del Gaspar, que va venir al Madrid i va robar el Figo, i amb aquells millors el Gaspar els va malbaratar comprant el Petit i el no sé quantos, i vam acabar pitjor del que havien començat, doncs aquí va passar el mateix. Vam començar a pagar jugadors més del que es mereixien, vam començar a comprar jugadors que no han triomfat, vam dilapidar els 200 que van arribar del Neymar, més 200 més, més 200 més, més 200 més, i el problema del Barça va començar a haver pres aquella decisió incorrecta. I fins i tot deixem acabar dient una cosa incorrecta. Jo no sé ben bé què ha passat amb això del Negreira, però en qualsevol cas és una cosa que va en contra dels valors del Barça i d'això no en sortirà res bo. Això és un altre exemple de que quan tu traeixes els teus valors, les coses acaben malament. I aquesta és una lliçó que veiem clarament al Barça tots perquè el coneixem, però que és una cosa que serveix per totes les empreses. Si tu et mires al mirall del matí i veus els valors que tens i t'agraden, escolta'm, utilitza aquests valors per prendre decisions intel·ligents. Si tu traeixes els teus valors, t'anirà malament, no tinguis cap dubte. Encara que sembli que la decisió és correcta o que et generarà més beneficis, a la llarga, si tu traeixes els valors, les coses t'aniran malament. I el Barça ens serveix com a exemple d'aquesta monumental lliçó. No traeixis els teus valors. Fins i tot el Barça, quan els traeix, fins i tot en el Barça, les coses li van malament.
Avui hem parlat d'aquestes empreses catalanes. Abans d'acabar, professor, comentar-li un tuit que ens envia Carme Pintó, que li dona les gràcies per donar valor als qui tiren endavant empreses, i diu, per exemple, a les sèries de TV3, com el Club Super 3, els dolents sempre eren els empresaris, l'Antonio, el Josep Monràs, Mateu Monsolís, el senyor Pla... I és veritat que la sèrie és de ficció, de fa uns anys, Els empresaris sempre eren els dolents de la pel·lícula,
Sí, sí, sí. I això és dolent. És dolent, perquè fins que algú s'inventi un sistema econòmic que funcioni d'una altra manera, les empreses són fonamentals. Són fonamentals per la nostra societat, són fonamentals per la nostra ocupació, són fonamentals per la creació de riquesa. El govern no crea riquesa. El govern agafa la riquesa, la redistribueix i fa coses que són importants que facin els governs, com l'exèrcit, la policia, els jutges, i tampoc ho fa massa bé, però escolta'm, és fonamental que hi hagi un sector, que s'anomena sector empresarial, de gent que es dedica a tenir idees, que es dedica a implementar-les, que es dedica a contractar treballadors, que es dedica a fer tot aquest tipus de coses que només poden fer les empreses. Si una societat, diguem, vilipèndia, odia aquesta gent que són els que al final acaben generant les condicions perquè es creï la riquesa, el país no pot anar bé. I com ja he dit abans, un dels objectius d'aquest programa és demostrar o és explicar que les empreses, diguem, estan portades per empresaris i empresàries, i m'encantaria comentar en l'últim moment el cas de l'Andrea Carandell, de la qual parlarem, l'empresa aquesta de mobiliari urbà, que és una noia que el seu pare tenia una empresa de mobiliari urbà que un fons belga li va comprar quan ella ja es pensava... Ella encara estava estudiant empresarials perquè pensava que seria la que portaria l'empresa del seu pare. El seu pare se la ven. La noia, diguem, qualsevol persona o moltes persones el que farien seria agafar els diners de l'herència del pare i s'aniria de festa o s'emprenyaria amb la família. No. Què va fer aquesta noia? Doncs va crear una empresa que es deia Novatilo, nova empresa de tecnologia d'il·luminació. ¿Vale? Va crear una empresa que es deia Novatilo. La va fer créixer fins al punt que va començar a competir amb els belgues que havien comprat l'empresa del seu pare. L'empresa va ser tan exitosa que va acabar comprant l'empresa del seu pare i ara torna a ser de la filla. Una noia que, per cert, ara mateix ja, després de tot aquest viatge, només té 32 anys. O sigui, una noia que en aquella època tenia 26 anys va crear la competència a l'empresa que li havien comprat uns belgues al seu pare, els acaba derrotant i els acaba comprant tota l'empresa. Això és una cosa meravellosa. Una noia normal i corrent, un estudiant que surt de la universitat i es dedica a fer això, no és una noia maligna, no és una empresa maligna. És un exemple que les nenes diguem de tot Catalunya haurien d'entendre, haurien de saber perquè elles poguessin fer el mateix, en lloc de rendir-se, doncs, escolta, lluitar i acabar guanyant en els tios que han comprat l'empresa del teu pare. Ho trobo xapó, no?
Sí, sí.
Doncs aquest tipus de coses són les que volem explicar. Els empresaris no són gent maligna, no són gent dolent, són absolutament imprescindibles per la nostra economia, per la nostra societat, i tots, entre tots, faríem bé de valorar-los una mica més. I aquest programa és, diguem, un gra de sorra en aquesta direcció.
Doncs demà, a les 10:05, Factor Clau amb Xavier Salamartín i amb l'empresària Bet Camproví. Professor, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. D'aquí uns moments, Toni Muñoz, que ja espera torn, i ves per on parlarem del cas Negreira, que cada dia s'embolica una mica més.
Versió RAC 1.
Ai, Antonio, com han canviat les coses per aquí? Són lliures d'estar amb qui vulguin i de ser com són, sense patir del que diran. Ai, germà, que feliç haguessis estat amb el teu Vicente en aquesta Espanya. I saps el millor? Que això tot just acaba de començar. Spain is orgullosament diferent. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
L'11 de juliol tens una cita per conèixer les oportunitats de digitalització de les entitats socials. El Congrés Digital del Tercer Sector arriba a Barcelona de la mà de Fundació Telefònica i la taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Entrada gratuïta a fundaciontelefonica.com.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats, des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Prepara casa teva per a l'estiu. Transforma el teu exterior amb les exclusives cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques de Brissut.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama, 7-9 de Cornellà. Sortida 15, Ronda de Dalt.
A Brissut, dona vida al teu exterior.
Quines han estat les millors iniciatives d'oci i cultura de Catalunya en la temporada 2022-2023? La Vanguardia i Què Fem presenten el 6 de juliol una nova edició dels Premis Què Fem, una gala on es premiaran les iniciatives que han innovat per mantenir viva l'oferta d'oci i cultura.
Hi col·laboren Aigües de Barcelona, Centre Comercial Lilla Diagonal, Montse Interiors, Murprotec, Inverlegal Abogados i Xarxa Fort de Catalunya.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
M'he criat entre pagesos, regadius i hortes. Homes i dones que no coneixen la paraula descans. Soc d'Aitona, on es fa la fruita més dolça del món. Fes la teva comanda de paraguaians, préssecs i nectarines i descobreix una exquisida selecció de productes de les Terres de Lleida. Directament de l'arbre a casa teva. aitonagourmet.com.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, la Pobla de Segur, al Pallars Jussà.
El dijous 29 de juny a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des de la Casa Mauri a la Pobla de Segur.
Celebrarem la Diada dels Reiers de la Noguera Pallaresa. Els reiers, que fa més d'un segle transportaven fusta riu avall, avui són patrimoni de la humanitat.
L'últim cop que vam ser al Pallars, jo vaig acabar anant amb caiac.
Doncs a veure on acabem el programa aquesta vegada. Començar-lo el començarem a la Casa Mauri, un conjunt modernista de l'any 1907 que ara és la seu de l'Ajuntament de la Pobla de Segur.
El dijous 29 a les 7, Islàndia, amb Albert Om des de la Pobla de Segur.
I esteu tots convidats a entrada lliure.
RAC 1. Tots som u. Amb el suport del Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'Associació Cultural dels Reiers de la Noguera Pallaresa i amb la col·laboració de Borges.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
11 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. En parlàvem fa un moment amb Xavier Salí i Martín, parlàvem del Barça. Demà és la primera empresa en el factor clau que desenvolupa Xavier Salí i Martín en el programa. I ves per on és de la primera qüestió que abordarem amb Toni Muñoz, periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1. Toni Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Hola.
Comencem parlant del Barça i d'una qüestió que ha fet esment Xavier Salí i Martín, que és el cas Negreira. El Futbol Club Barcelona continuarà sent investigat pels delictes d'administració deslleial i corrupció esportiva al cas Negreira. Això què vol dir? Que la jutgessa que porta el cas ha rebutjat que el club pugui ser acusació particular. Aquí li demano al Toni Muñoz que ens expliqui aquesta resolució de la jutgessa, què significa i què és el que volia fer l'actual directiva del Barça amb aquesta sol·licitud. És a dir, havia sol·licitat una doble condició de defensar-se i d'investigar.
Sí.
Com s'entén això?
És a dir, el Barça està acusat de dos delictes, no? Un és administració deslleial, que vol dir que tu vas pagar un sobrepreu a Negreira pels serveis que feia, o fins i tot vas pagar per serveis inexistents, per tant vas malmetre el teu patrimoni amb la gestió que van fer els teus dirigents. I l'altre és la corrupció esportiva, no? Que és que si van pagar els àrbitres perquè t'afavorissin esportivament. Aquests dos delictes...
No hi ha cas, senyoria.
Això és el que ara mateix està investigant el Barça, no? Però el Barça va presentar una sol·licitud dient: sobre la corrupció esportiva no podem dir res, però sobre el cas de l'administració deslleial, nosaltres el que considerem és que el Barça, com a entitat, com a persona jurídica, s'ha vist perjudicada...
Claro.
Per la gestió que han fet alguns dels seus dirigents. Exacte. I per tant, nosaltres en aquest cas som víctimes.
Exacte.
Som perjudicats. Exacte. De tot plegat.
Exacte.
Això el Barça.
I aleshores li va dir a la jutgessa: nosaltres doncs continuem com a investigats en el cas de la corrupció esportiva perquè confiem que això quedarà en res. Mm. Però en el cas de l'administració deslleial, sí, en el qual s'ha vist perjudicat el nostre patrimoni, nosaltres en ser i en considerar-nos víctimes, el que hem de fer és ser perjudicats en aquest procediment i, per tant, ser acusació.
Això però acusació dir? Contra qui?
Doncs contra les persones que es determini que han tingut algun tipus de responsabilitat. Però, per exemple...
Però si encara a dia d'avui no ho sabem.
No ho sabem, però s'està investigant. I tu, com a acusació, doncs exerceixes un paper diferent. És a dir, tu proposes proves i, en última instància, pots acabar acusant a les persones que s'hagi... o que s'hagin recopilat
però
indicis...
Però acusant per... És que, clar, és una, sí, mica, és una mica rebuscat. És a dir, el mateix Barça acusa...
Però, podria acabar acusant...
Però un moment, quan parlem del Barça, de qui estem parlant?
De l'entitat.
L'entitat.
Ja, però qui la representa?
Bueno, ara mateix és Joan Laporta.
Val, o sigui, Joan Laporta vol acusar... No, ho dic perquè, clar,
sí,
al final
sí.
El Barça... Bueno, el Barça no té boca. O sigui, al Barça hi ha un president que serà la boca del Barça... O sigui, l'actual junta directiva del Barça,
sí,
es volia presentar d'acusació contra els que han fet mala gestió d'aquests diners de Negreira.
Exacte.
Val.
Exacte.
I la magistrada què ha dit?
Doncs la magistrada ha dit que no ho considera de moment oportú perquè creu que el paper que ha fet Joan Laporta és contradictori. Per què? Recordem que Joan Laporta, quan va anunciar aquesta intenció que tenia el Barça en aquella esperada roda de premsa que va fer el passat 17 d'abril, Joan Laporta en el seu dia va defensar la gestió que havia fet el Barça, va dir que els serveis de Negreira s'havien prestat, que eren serveis d'assessorament, i que també s'havien lliurat més de 600 informes sobre els àrbitres, i que, per tant, els treballs s'havien fet i aquella feina s'havia fet ben feta i s'havia pagat com tocava i que així figurava la comptabilitat del club. Aleshores, la jutgessa el que diu ara és, bueno, si per una banda vostè defensava que tot es va fer ben fet, no té cap sentit que el Barça vulgui ser acusació contra ningú, perquè no pot ser perjudicat perquè vostè està dient doncs, que la gestió va estar ben feta. Això és una mica el que ve a dir la jutgessa, i que el paper doncs, del Barça en aquest cas és contradictori. Clar, aquí també hem de posar sobre la taula, és evident que és contradictori, perquè Joan Laporta, que ara mateix representa el club i està volent ser acusació per la gestió dels exdirigents o expresidents, ell també forma part, és un dels expresidents, i per tant també té un paper contradictori.
Bueno, això és el
no?
que anava a dir, que tant Bartomeu com Rossell, com tot aquest seguit de directius, un dels que també va continuar pagant va ser Joan Laporta.
Clar. Quin és l'avantatge que té Joan Laporta en tot això?
Bueno, pregunto, no ho sé.
Una cosa és la persona i l'altra és el futbol de Barcelona. Sí, bueno, clar, ell ara ens representa...
Això és veritat, això és una mica el discurs que manté
clar,
el Barça.
Ara ell representa que ens representa els socis.
El
Futbol Club Barcelona.
El club és ell.
Ara, de moment...
El club és ell.
Però... No.
El club és ell.
Ell ens representa, però ell no és el club.
Sí.
No, ell no és el club.
El club és ell, sí.
Ell ens representa.
Sí.
Però no,
el club és ell, el club és ell, ara. El club és ell.
No és el club.
Efectivament, no és el club, però...
Per tant, és la persona que gestiona. Per tant, com a persona que gestiona, el club pot presentar-se contra el que gestiona.
No entenc res.
Però el club que gestiona, com vol que es presenti contra un dels que en principi està acusat d'haver pagat a Negreira.
Perquè el soci no se'l pot enganyar.
Bueno, si no, com deia Quique Guas, que amb això és la seva frase, el soci no se'l pot enganyar més.
Però sí que és veritat que el moviment de Joan Laporta, a nivell processal, s'ha d'entendre com això, que precisament ell el que vol és preservar el patrimoni del club.
Vale, aleshores, la jutgessa no ha acceptat això. Això què suposa en aquest judici? Que, per cert, encara no sabem ni quan hi haurà data ni res. Vale.
No. Això el dia. Que suposa...
No ve d'un dia, tranquils.
Si us agraeix que ha de ser del Madrid.
Va, ara.
Per a variar.
O el seu home.
Ah. Digues. Perdó.
No, el que fa, diguéssim, és malmetre la tesi o l'estratègia de defensa que tenia en aquest sentit el Barça. Però això no vol dir, doncs, en fi, que s'hagin aparegut noves proves ni res. Simplement és a nivell de configuració del panorama ara mateix de la justícia. Com funciona? Doncs tenim, per una banda, aquí seran els acusadors, ja configurats completament, que serà el fiscal en representació de l'Estat, després tenim la Lliga de Futbol Professional i tenim també el Reial Madrid
dins
aquest grup. I al mateix temps hi ha uns investigats, que serà el Barça, com a persona jurídica.
Com a entitat, sí.
Que clar, que ja vam explicar aquí, però bueno, que puc recordar quines són les penes a les quals es podria enfrontar en cas de condemna, que és el pagament d'una multa, la intervenció judicial, és a dir, que una gestora doncs passés a ocupar-se i a gestionar...
Tal com està, potser acabarà gens.
O fins i tot, en un cas doncs molt greu, i que jo crec que no passarà, fins i tot la dissolució del club.
No, impossible. No, els socis surt al carrer
tal com
i
està,
abans...
Tal com està el Barça, que no ho veiem d'una manera o d'una altra.
Entrem a la ciutat de la justícia i ho desmaneguem tot.
Va, doncs això, diguéssim, seria l'escenari. Després tenim a Sandro Rosell i a Josep Maria Bartomeu, perquè consideren doncs, que el seu mandat com a presidents del Barça no està prescrit i que, per tant, s'ha de seguir investigant si es van cometre aquests delictes.
Els millors presidents que ha tingut història.
I després tenim a Òscar Grau i a Albert Soler, que eren dos exdirectius del Barça, que també estan investigats a banda de Enríquez Negreira i de Javier Enríquez, que és el fill de Negreira.
Aquell senyor que es va traspassar, pobret.
Qui? No. Bueno, Josep Contreras, però aquest, clar, no pot ser...
Bueno, però Enríquez Negreira va argumentar que tenia un principi d'Alzheimer i que no podria testificar.
Exacte.
Això
és així. Sí,
però
això
serà així? Això vol dir que no podrà testificar o no podrà testificar?
En principi, jo crec que... No ho sé si és reversible aquesta situació, però en principi això és el que al·legarà...
Però hi ha el fill. El fill va afirmar.
Sí, però el fill no és el pare.
Sí, però el fill, ell ja va explicar, ell en principi... El paper del fill és una mica curiós, perquè en un primer moment no estava investigat, ara finalment doncs, la jutgessa el va imputar, perquè va considerar doncs, que sí que tenia alguna cosa a dir.
Home, però havia signat alguns documents?
Bueno, ell és el que elaborava els documents. I a més, ell podria tenir un paper important a l'hora d'explicar on van anar a parar aquells diners, perquè ara mateix la principal sospita no és que es tracti d'un cas de corrupció esportiva, sinó que es tracti d'un cas de que algunes persones vinculades al club haguessin aprofitat els pagaments a Negreira per embutxacar-se'ls. I com ho farien? Doncs a través d'aquests informes. Aquests informes li compraven al fill de Negreira, li comprava directament Josep Contreras, que era aquesta persona vinculada al club, i després Josep Contreras doncs, li venia al Barça un 30% més cars. Aquests informes doncs, els hi entregava en mà. Que sí, jo crec que això és una cosa que a mi em va sorprendre molt quan ho vaig dir.
Molt estrany.
Li entregava en mà mentre esmorzava.
Sense intermediaris.
Jo vull en mà.
Clar, perquè si no, només es ve qui ho toca, qui manipula, d'allò.
No. En mà.
En quin punt estem ara? O sigui, ens queda algun capítol per veure o ja podríem dir que ja ho hem vist tot i ara estem esperant a les conclusions de l'informe de la Guàrdia Civil que no sé si... si tindrem alguna sorpresa més o no, perquè com que a vegades ja ho vàrem veure l'1 d'octubre...
Hi ha grans novel·listes.
Exacte. Hi ha grans novel·listes en el món, a la Guàrdia Civil, que sí. fan uns escrits que no sé com, són Premi Planeta. Jo, per exemple, a Tàcito jo li hagués donat el Planeta, perquè va fer una narració que, a més, va ser...
De ficció o de no ficció?
Jo la va fer de ficció. La va fer d'una narració de ficció, que, a més, el magistrat del moment, amb aquest Tribunal Suprem, el senyor Marchena, escolta, se la va comprar i la va fer fins i tot la va com publicar com una sèrie a través del jutge.
Doncs li han donat a la mateixa unitat, eh?
Doncs aleshores sí que potser tancarem el club.
Potser sí
que el que vaig dient jo de tancar el Barça i que la gent es passi a d'altres clubs, que es busqui altres clubs.
L'Europa.
Per exemple, el City.
L'Europa.
Pues
abans mort.
Bueno, sabem alguna cosa més o no?
Sí, aviam, ara estem a l'espera que es lliuri aquest informe de la Guàrdia Civil, perquè la jutgessa, l'encomana que li va fer va ser, digui'm, on han anat a parar tots els diners de...
Bueno, i amb el que dius que són la Guàrdia Civil, doncs escolta, són capaços de
dir que... I per tant, doncs ara estem a l'espera.
Que no haguessin anat a les urnes.